plantejaments que posava damunt de la taula la seva, eh?
Bueno, o amb el debat aquest tonto que parlàvem abans, de no, si no parlem de reforma, parlem de no sé què, no sé quantos, amb els rotllos aquests, no? Jo a partir de, bueno, quan surten d'això, de la votació preguntant, doncs, tant amb el PP, el secretari de l'UGT, tot l'Estat, com d'altra gent, i es veia que era un debat també, jo crec que per prendre posicions dintre del govern, és a saber si com que la Yolanda havia d'estar agafant més protagonisme últimament, si aquestes coses rares que fan la política per debilitar-la, no? Més a saber per on anava el lío, no? Però bueno, l'important és que les matèries, perquè sembla que aquesta es desperta, no? I tot s'ha de fer ara, escolta, ja fa molt temps que s'està treballant i papers n'hi ha. Per tant, és qüestió de posar fil a l'agulla, que esperem que és el que passi doncs, a partir doncs, de la reunió que té ahir el govern i que ja, doncs, bueno, ja aclareixen, ja fan un comunicat dient que es deroguen. A la tarda hi va haver reunió dels secretaris d'Estat, que no sé com va anar, però per tant esperem doncs, tu, que quan vinguin a la taula del diàleg social, doncs vagi. I sobretot una qüestió, si arribem a acords per donar als sindicats i govern és perquè negociem amb discreció, sense twitters i aquestes coses. I aquesta negociació que és important, jo crec que el que necessita és serenitat a les taules de negociació i que no anem fent declaracions contra declaracions, que el que fan a vegades és espallar les negociacions.
No, clar, la qüestió és quan vostè fa uns dies parlàvem també en aquest programa amb Javier Pacheco, com el secretari general de Comissions Obreres, ell també, com vostè explicava, no, doncs, que aquesta negociació per la derogació de la reforma laboral feia molts mesos que s'estava negociant, que evidentment doncs, pel mig hi va haver-hi la pandèmia i que ja va suposar un primer obstacle, no?, per tirar-la endavant, però com vostè fan aquesta reflexió, no?, hi ha qüestions que ja estan negociades i sobre les quals hi ha, si no un acord, com a mínim si un principi d'acord o està esbossat el camí cap a on ha d'arribar, no?, aquest acord. Quan fan aquesta reflexió, hem d'entendre que en aquest acord la COE també ja estava?
En alguns moments hi havia estat, després hi havia deixat d'estar i per tant, i sobretot coneixedora n'era, eh? I a vegades, quan explico això, que fan més de lobby que d'altra cosa, és perquè si tu acabes tancant més o menys acords, no, no has donat el sí definitiu, però si els documents van avançant, vol dir que els vas acceptant, no? I, evidentment, després falta el tancament final, clar, si després aquí de cop et retires, no? És com les converses del salari mínim.
Per això li demanava, és a dir, si vostè veu avui la COE en un punt pròxim al que va passar amb el salari mínim i no descarta que aquestes pròximes hores o dies surti despenjant-se d'aquesta negociació.
Sí, jo la veig així o intentem descafeinar al màxim. Són les dues qüestions que la intuïció per com han treballat a vegades falta veure, no? Esperem que doncs amb les converses que hagin pogut tenir, que suposo que deuen haver tingut també el govern amb la COE, igual que en tenen amb nosaltres, doncs això es pugui afinar amb els criteris que estem parlant i que si hi ha modificacions, doncs siguin mínimes, però no canviïn l'arquitectura dels documents que ja hi ha.
Estem parlant amb Camil Ros, que és el secretari general de la UGT a Catalunya. Senyor Ros, des de fa mitja hora aproximadament, els treballadors, les treballadores del 061, que estan en vaga indefinida des del dia 19 d'octubre, si no m'erro, estan concentrats a les portes del Parlament de Catalunya per denunciar les seves condicions laborals. Ells treballen contractats per Ferrovial, demanen passar a ser part de la plantilla del SEM i avui volien traslladar les seves reivindicacions al conseller de Salut, en aquest cas a Josep Maria Argimon. Ahir algunes informacions apuntaven que en la negociació dels pressupostos de la Generalitat el govern sembla que veuria bé la internalització d'aquests treballadors. No sé si a vostè li consta aquest punt o si hi ha hagut ja o hi ha negociacions amb el govern català en aquest sentit.
Bé, és el cas del 061, per la gent que ens escolta, és a dir, quan tu tens una urgència mèdica, resulta que l'administració pública, o quan tu truques al 112, que al 112 també hi ha problemes similars, resulta que tens un agent que t'estan ajudant sanitàriament i que tu els tens en una contrata de subcontrata amb salaris ridículs. Un servei tan important com un servei de salut, això hauria de ser propi de la Generalitat, tot, i també dona per veure com les administracions públiques donen precarietat laboral. Per tant, nosaltres en aquest cas també hi va haver Si recordes unes vagues del sector d'ambulàncies, sí, el sector d'ambulàncies hi ha una part que és públic, que hi ha una altra també que està subcontractada. Tots aquests serveis per nosaltres han de ser de l'administració i, per tant, i és part de la negociació fer el procés d'internalització, i en aquest moment no puc afirmar que això estigui en els pressupostos perquè no coneixem el contingut dels pressupostos, però evidentment apretarem, i si no és per la via doncs, directa de negociació doncs, amb el propi govern, doncs l'altra via també és intentar que els grups parlamentaris de l'oposició presentin esmenes en aquest sentit, però sí, sí, evidentment s'ha d'aprofitar l'oportunitat dels pressupostos per solucionar la precarietat del que han estat en aquests moments, doncs, el 0,61.
Però més enllà de la negociació del pressupost, és a dir, si l'inclou o no, que és molt important, perquè si no inclou sap perfectament que li diran que no hi ha diners per fer-ho, però al marge dels pressupostos, en les negociacions entre treballadors i govern, en aquest cas, o SEM, no?, a través de l'empresa, li consta que hi ha aquesta voluntat que si es disposa dels diners es pugui fer aquesta internalització?
Mira, moltes vegades et donen la voluntat, però de la voluntat el fet hi ha un tros. Nosaltres això fins que no es vegi, perquè quan vas a mediacions al Departament de Treball doncs també es situa el tema, però el tema no s'acaba de solucionar i porten ja no sé quan doncs com ja de vaga indefinida, no? És a dir, perquè s'arriba a una situació de vaga indefinida, nosaltres no som un país que la gent tingui la cultura de fer vagues molt llargues, no? Per tant, vol dir, imagina't la situació de precarietat que estan, no? Per tant, jo s'ha de seguir apretant. En aquests moments nosaltres les voluntats no ens serveix, el que ens serveixen és els acords, no? I setmana rere setmana, per desgràcia, doncs la vaga continua i no hi ha acord. I si es va davant del Parlament és que no hi ha acord, no? Ni em curro, evidentment.
En canvi, el Ros és el secretari general de la Unió General dels Treballadors de la UGT a Catalunya i avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Senyor Ros, gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Passen 7 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar obrim el temps de tertúlia. Avui amb Jordi Barbeta, amb Montserrat Nebrera i amb Josep Maria Martí Rigau.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobarem un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passen 10 minuts del punt de les 9 del matí, temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Montserrat Nebrera, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ben tornada al programa, Josep Maria Martí Rigau, bon dia.
Què tal? Bon dia i bona hora.
Jordi Barbeta, com anem?
Anem fatal, com sempre.
Anem fatal, com sempre. Benvingut al matí a Ràdio Estel. Gràcies per acompanyar-nos. Va, a veure, comencem amb aquesta conversa que manteníem amb el Camil Ros. Tenim aquestes dues qüestions damunt de la taula. Aquesta proposta que ahir el ministre de Seguretat Social feia arribar als sindicats. Entrem que també a la patronal per començar a parlar del sistema de les pensions. Després entrem, si ho voleu, també una mica en la qüestió de la reforma laboral i en aquesta entrevista que li fèiem ara al Camil Ros, que assenyalava d'una manera molt clara, sobretot en relació amb el tema de les pensions, el paper i el posicionament que pugui tenir a partir d'ara la COE, la patronal. Bàsicament perquè el ministre el que proposa és que els treballadors paguin més, però que les empreses paguin a igual. És a dir, que l'aportació de cadascun d'ells sigui la mateixa per tenir diners per poder pagar les pensions. A veure, va, Barbeta, ja que t'estrenes, obre foc.
Aquí tenim un problema greu que el va provocar un govern presidit per Mariano M. Rajoy. Perquè hi havia més de 60.000 milions d'euros a la Guardiola i van deixar-ho buit. S'ho van rebentar. Ells van dir que havien aconseguit rescatar Espanya i l'economia espanyola, però la van deixar agafada amb pinces. I, evidentment, les pensions no estan assegurades, s'ha de fer alguna cosa. I cadascú aquí planteja les seves teories, no? El fet de que a mi és a dir, és obvi que s'ha d'omplir, reomplir la Guardiola d'alguna manera. Com ho feia el PP? Rebaixant les pensions a base de jugar amb l'esperança de vida i això. Com ho fa el PSOE? Pues pujant les cotitzacions. Quin problema té a pujar les cotitzacions? Jo, més que el fet de que diguis bueno, però els treballadors pagaran més. Per mi aquest no és tant el problema com el fet de que pujant les cotitzacions és un efecte dissuasori en la contractació. I el problema principal que té aquest país és l'atur. No? Aquest, és a dir, sempre en el debat sobre com generar ocupació és rebaixem el cost que li costa a un empresari perquè aquest 4 euros que diu que li costarà un minorista a pujar la cotització seva la pagarà directament l'empresari, no? Llavors, l'empresari cada vegada que ha de decidir si contracta algú, ha de veure el que li costarà. I clar, si tu apuges el preu de contractar, doncs això és dissuasori per crear ocupació. Per tant, aquí és on te li veig el problema. No tant el fet de que els treballadors hauran de pagar un 0,5% més, no?
Encara hi entrarem en aquesta qüestió, sobretot també en aquest posicionament que hi pugui fer la patronal, que és el que estava plantejant el Camil Ros en aquesta entrevista. A veure, Montserrat, d'entrada, la música que comença a arribar amb aquesta proposta per part del ministre i la lectura que en fas.
La música em sona a que hi ha un altre col·lectiu al que el Partit Socialista i Unidas Podemos s'han d'adreçar en previsió de les properes eleccions, que és el de les pensions, i que el primer missatge que va emetre el senyor Escrivà no va agradar a ningú. Segurament no ens agrada que ens diguin que haurem de treballar més anys dels que treballem. Però el cert és que, per molt que s'entesti el senyor Ros en que simplement o solament recuperant uns salaris que evidentment estan precaritzats i que haurien de ser millors perquè la competitivitat a Espanya fos més gran i perquè hi hagués més dignitat en la feina de tothom, el cert és que el sistema és insostenible. I és insostenible per una cosa que tu li has preguntat i que en realitat no ha respost. La diferència entre el sistema de pensions que es va pensar en el seu moment per als últims anys pocs de la vida d'una persona i l'actual, en el qual tu pagues i cotitzes i cotitza l'empresari i al cap d'una mitjana de 12-13 anys ja t'han retornat tot allò que has posat i continues estant jubilat, és insostenible. És insostenible per allò que li has dit. Des del punt de vista demogràfic, cada vegada són menys persones que han de suportar el cost de les jubilacions de les persones que estan entre les classes que s'anomenen passives. Per tant, les dues coses hauran de passar i l'única cosa que fan és dir-los aquella que d'alguna manera socialitza la pèrdua, no? Diu, l'empresari també pagarà més i pagarà més, a més, per les persones que guanyen més, eh? Per tant, les cotitzacions de les persones que tenen un salari mínimament digne, que són les classes mitjanes, aquestes persones pagaran més. Els més precaris pagaran poc o quasi bé no se'ls apujarà res. I tot queda socialitzat. Però el problema no estarà acabat, perquè l'altre, que va avançar com una mena de globus sonda, l'altre s'haurà de fer. El que passa és que costa molt dir-li a la gent que el sistema és insostenible. I, perdona, Jordi, però el desballestament de la caixa de les pensions de la Seguretat Social no el va començar el PP. Segurament la reforma tenia molts problemes i ho podrem abordar en una segona tongada. Però respecte de les pensions, allò que s'ha anomenat robar de la caixa de les pensions ho va començar Rodríguez Zapatero, perquè en aquell moment es pensava que el sistema seria sostenible. 60.000 milions donaven per molt i es va veure que al final no donava per tant quan es va invertir la piràmide demogràfica i ens hem quedat com ens hem quedat, en 2.000.
Montse, tens raó.
Hi ha agafat dinerons tothom, sí, sí. No? I ja pensava que no hi havia problema, encara que en els pactes, els acords de la Moncloa, es va dir en el seu moment, en aquells temps transicionals, que seria una caixa sagrada, però aquí hem arribat.
Però tens raó que va començar el Zapatero, però els que van buidar la caixa sencera per qüestió de temps, almenys, va ser el PP.
Bueno, perquè es van trobar un dèficit bestial perquè no sabien d'on treure els diners.
Com ho dic això, el 2008...
La gran crisi...
És a dir, no li queda gaire temps és a dir, de fet, Zapatero és el que provoca aquell 10 de juny, aquella retallada històrica, que és la retallada de serveis i de diner públic, sí, més gran, sí, sí, que hi ha hagut a la història d'Espanya, i que a continuació, evidentment, van guanyar les eleccions al PP, que va passar a tota Europa, que tots els governs van perdre les eleccions, I el PP és el que es va fer càrrec de l'assumpte i el PP és el que s'ho va trinxar tot.
A veure, escoltem el...
Que hagués passat igual amb manant els socialistes, no et dic que no, però, escolta'm, de moment, qui va fer-ho va ser M. Rajoy.
A veure, ara hi entrem amb més detall, Josep Maria, que no t'hem escoltat encara.
A veure, la tercera pota de la taula parlant d'aquests temes. A veure, hi ha dos factors que està claríssim que han alterat molt el sistema actual de pensions. Un és el baby boom, que s'acosta ja a l'edat de jubilació, i això són molta gent, molta més que la mitjana habitual, i una altra que no podem oblidar, que és que la mitjana d'edat de les persones a l'estat espanyol és elevadíssima, és de les més elevades del món. Sembla que és la tercera, després del Japó i Finlàndia, no sé, és segona o tercera del món. Esclar, aquests factors fa 20 anys no existien, i ara hi són. Aleshores, és evident que el senyor Garamendi defensarà les raons de la patronal, només faltaria, per això és el president de la COE. És evident que els sindicats apretaran, Comissions Obreres, UGT, els agents socials han de barallar-se, han de sanificar, però a la llarga han de tenir clar que hi ha el que hi ha. I després, a mi personalment m'agrada que es parli del problema d'una vegada, que es parli clarament, que ara el ministre Escrivà ha dit que si el 0,5... Bueno, hi ha una proposta. Que la COE diu que això no... Bueno, aportin altres possibilitats. I, evidentment, tothom, crec que tots coincidim, i nosaltres podem comentar, però els que ho porten de veritat, els agents socials i el govern, tenen clar i coincideixen que això ja no dona... No, la bossa ja dona per més. I és vital i necessari, absolutament necessari, el diàleg social i el diàleg entre a l'administració, el ministeri, i els sindicats i patronal. I en aquí, si em permeteu que posi una falca, ja sé que la ministra, la vicepresidenta Yolanda Díaz, prou té amb els seus temes, i ara, si pot donar un toc... Ella té una experiència brutal, de petita, ha mamat sindicalisme i negociacions, perquè el seu pare és un històric del... Jo vaig viure un temps a Galícia, per això el vaig conèixer allà. És un històric del sindicalisme gallec, el Suso Díaz. I la ministra ara està amb les cuites dels temes i de... que suposo que ja en parlarem també, i amb la Nàdia Calviño, etcètera, que per cert que també és d'origen gallec, la Nàdia Calviño. Però la Yolanda Díaz, si pot influir, ben segur que influirà. A més, sembla que està ja en precampanya electoral claríssima, vull dir que crec que ja, com a mínim, hi ha una persona en el govern que hi entén molt. Però que s'ha d'agafar el tema i que tothom coincideix amb això, segur. Per què? Perquè vivim més, això té una lectura positiva, però té la lectura negativa de que, esclar, si vivim més i no es canvia el sistema, doncs això va cap al col·lapse. I només es poden fer dues coses, o rebaixar pensions, que això no vol ningú, o augmentar les cotitzacions, que això tampoc es vol. Però
o treballar més, que és la proposta que havia fet el ministre i que aquesta sí que va despertar les antipaties dels sindicats de manera immediata, cosa que, com a mínim, ara Camil Ros no ho era, d'entrada. A veure, Jordi.
No, jo volia, a més, insistir en una cosa, i és que sempre que hi ha un problema de diners que necessita l'Estat, sempre acaben pagant els assalariats. És a dir, en aquest cas, evidentment les empreses també, però els assalariats, com que són els que no es poden escapar, perquè els hi cobren abans de, o sigui, abans de cobrar el sou i els hi retenen i els hi descompten, doncs tots els augments d'impostos fonamentalment es afecten els assalariats, no? Que a mi em fa gràcia, per exemple, quan es diu pugeu impostos als rics, no? Que ho diuen molts de la CUP ara i tot això, i clar, i diuen a partir dels que guanyen 90.000 euros. Dic, home, els que guanyen 90.000 euros, bueno, és un bon sou, però no, que no són els rics. Els rics, et sembla que avui surten els números de la
família
Ortega, no? La Mancio Ortega diu que té un patrimoni...
El mateix que tenia la guardiola de les pensions el 2007. 67.000 milions.
67.000 milions d'euros, no? És una no, això és ell sol, després ve la filla. Llavors, aquests són els que no paguen. I ara hem vist que amb el G20, diuen, obligarem a totes les empreses, perquè els Google i tots aquests no paguen, perquè el Junckers, que era el president, el que va ser després president d'Europa, els hi va dir, veniu a Luxemburg, que no pagareu, no? Llavors, tots aquests...
O Irlanda, que també s'hi
conduen. O Irlanda, clar. Llavors diuen, això ho farem el 15%, però el 2030... I va, t'ho va fer punyetes, home, tot és una presa de pèl. És a dir, aquí al final resulta que tots aquests que guanyen tants diners tenen tanta influència en els governs que aquests no paguen, i el dia que paguin aquests no tindrem problema de pensions ni de seguretat social, ni de pagar la salut pública, no, però és que clar, però és que aquests no paguen ni aquí, ni a Delaware, ni a
les Illes Verges.
Estem parlant de dues qüestions diferents, no? Eh? És a dir, una cosa és que s'hagi de resoldre segurament quan no hi hagi cap país que pugui tenir aquesta consideració, es pugui resoldre el tema del frau fiscal. Que afecta, per tant, a les rendes.
Jo no parlava del frau,
una altra cosa és el sistema de pensions, que necessàriament solament pot afectar a les persones que són assalariades. És a dir, estem parlant de dues realitats diferents, que no dic que no estiguin contaminades,
però
no diguis, que
no diguis
que
la Mancio Ortega, diguem-ne, no podria pagar una mica més.
Bueno, diguem, però què té a veure això amb la cotització?
Jo estic segur que a nivell empresarial paga molt.
Bueno, me'n faltaria... Clar,
bueno, per això dic que no estem parlant.
És molt injust, no? I amb això estic amb la Montse Nebrera, és molt injust, bueno, tu ho has apuntat també, que es digui, sí, perquè els empresaris, escolta, la immensa majoria dels empresaris no són la Mancio Ortega o l'Isaac Andic.
No.
Són persones que tenen petites o mitjanes empreses, són autònoms, que pateixen
molt. Paguen la cotització dels seus treballadors, com segurament també les
paguen el senyor Mancio
Ortega.
I molts altres impostos.
No, el problema no és aquest. El problema, estem parlant del problema de la classe assalariada, efectivament, en la qual hi ha una diferència entre els que cobren salaris de misèria i, per tant, al final el retorn que tenen des del punt de vista de les pensions també ho serà, i després la resta de la gent que cobra. També ha parlat en algun moment en Ros de la possibilitat de destopar el màxim de la pensió que es pot cobrar i el màxim també del que es cotitza, perquè hi ha també un límit en la cotització per part del treballador. Segurament tot això s'haurà de revisar, però és evident que, deixant a banda el frau fiscal, que ja dic, segurament és una assignatura sempre pendent, i jo estic d'acord amb tu, Jordi, s'ha d'arreglar, perquè és injust, és de justícia que s'arregli. Però, parlant de les pensions, és evident que una persona que, al cap de 12 anys d'haver cobrat la pensió, ja comença a rebre a canvi del que no ha posat, és un sistema que s'ha de resoldre d'alguna manera. I no es pot resoldre solament amb el sistema públic de pensions. Això la major part dels economistes ja ho estan dient. Segurament sembla una altra vegada incitar la gent a tenir un pla de pensions que molta gent no el pot tenir, però alguna mena de compte bonificat fiscalment fins al final ha d'aconseguir complementar la pensió pública, perquè si no, al final, el que acaba caient és tot el sistema productiu. Si les pensions són de misèria, la gent tampoc consumeix i, per tant, la roda no es manté activa. Però no es podrà resoldre, ja es veu. És que són faves comptades. Per molt Amancio Ortega que tu puguis aconseguir que pagui tot el que ha de pagar i que no hi hagi cap Irlanda i cap Luxemburg que l'empari. El sistema de pensions ha de ser sostenible en si mateix i sol amb el sistema públic ja es veu que no ho pot ser.
Un segon...
Vamos, jo crec que això és evident.
Un segon al Jordi, que hi vol dir la seva, també el Josep Maria. Una dades bones, ja que el Barbeto, quan hem començat, deia, atenció quan fem aquest debat que sobre augmentar cotitzacions que pot acabar desincentivant l'ocupació. Dades del mes d'octubre, dades de l'atur. Aquest mes d'octubre a Catalunya han trobat feina 510 persones, cau l'atur, per tant, aquestes 510 persones, 734 a Espanya. És el vuitè mes consecutiu de descens de l'atur. Des de l'any 2007 que l'atur no baixava un mes d'octubre a Catalunya, des de l'any 2007 que el mes d'octubre no era un bon mes per baixar l'atur, Espanya feia 46 anys 46 anys que el mes d'octubre no reduïen les llistes de l'atur. Ara mateix, a tot Espanya, 3.250.000 persones sense feina. A Catalunya, 377.960. Per tant, aquestes són les dades, així una mica a l'engròs, seleccionades.
M'ha semblat entendre, Pol, que has dit que aquí...
510 a Catalunya, 734 a Espanya. Sí, jo també...
O sigui, 734 a Espanya i en les 510 de Catalunya...
Sí.
Són 200, no?
Sí. Aquesta és la... Si no hi ha una... Jo estic igual de sorprès, perquè estic llegint les dades tal com han sortit.
Que vagin dient que això de Catalunya s'enfonsa, que és el titani...
O hi ha un error de picatge, que em sembla que no, perquè estic veient per aquí, em sembla que és el 324, que hi ha un crol que corre per aquí, un crol d'uns crèdits.
Si no falta algun zero, que em sembla que... Tampoc és per posar-se massa content.
No, és més una tendència, no? Seria més una tendència, no? Estaríem parlant d'aquests 10 o 8 més consecutius. A veure, la dada està... Un segon, aviam, el Josep Maria, que tenia bulletes a la mà d'aixecar-la i després i després repliques tu.
No, estem veient aquest crol del 324 aquí darrere i efectivament posa una dada que aquesta sí, més que és importantíssim que es redueixi l'atur, és que augmenta de forma significativa, ja des de fa bastants mesos, el nombre de persones que són contribuents. Que aquests se'ls hi retindrà, això que deies tu, Barbeta. Això és el més important. Són 19,6 milions de persones a Espanya que tenen ja una feina. Després ja es parlarà de la precarietat, de la temporalitat, ja es parlarà. I l'altra cosa que volia dir, la Montse ja ho ha estret ara una mica, és el tema dels plans de pensions privats. Se'n va parlar, no has dit tu d'aquesta manera, però has dit que el sistema públic no aguanta. Això se'n va parlar molt, i efectivament, a l'època de l'M. Rajoy se'n parlava bastant, hi havia ministres que ho incentivaven. I ara, jo no sé per què, no sé si és que això no ha reeixit, no ha funcionat, però sí que, si teniu alguna informació, me la dieu, encantats, perquè es va incentivar molt que la gent es fes plans de pensions privats i ara no se'n sent a parlar.
Bàsicament perquè mesos. Permetien desgravar, crec recordar que eren fins a 6.000 o 8.000
euros. I ara ja no.
S'ha baixat a 2.000.
Ara ja no.
Aquesta creieu que és l'únic motiu, aquest?
Jo volia només apostar una cosa.
Sí, que és el motiu, sé que és el que hi ha.
És un motiu.
Sé que és el que hi ha ara, diguem-ne. No? I que, per tant, la motivació per fer-ho baixa en 6.000 euros anuals. Diguem-ne, aquí és... Evidentment, qui pugui destinar 8.000 euros anuals, diguem-ne, fons perdut, en el sentit del llarg termini de la pensió.
No, una postil·la de... La Montse parlava dels topalls. Jo el que vull dir és que la... en el meu cas, jo puc parlar del meu cas, o sigui, la cotització màxima, o sigui, no, perdó, la pensió màxima, em sembla que són 2.000 i pico euros, sí, no? Bueno, jo sé que amb les meves fulls de salari que a mi em donaven a l'època de l'avantguàrdia, jo cotitzava per 3.000 i pico. És a dir, jo he pagat perquè em paguin una pensió de 3.000 i pico i em diuen que no, que no. Com a màxim...
Ah, però saps que et diran que quan tu pagaves no era per tu, pagaves pels qui en aquell moment estaven cobrant la jubilació. Clar. I el problema és que els que l'estan pagant ara la teva jubilació ja voldrien que els hi posés 3.000. Clar, és a dir, però quan tu pagues... Aquí està el
no,
tema.
Aquí, aviam, aquí... Evidentment que el sistema ideal seria que cadascú es pagui la seva pensió. És a dir, que tu vas pagant tota la teva vida la teva cotització i es capitalitza i quan et jubiles...
Tu saps que això hi ha molta gent que passaria i al final l'Estat tindria un gravíssim problema amb una gran
bossa. No, perdona, hi ha llocs, em sembla que és a Suïssa i això, que ho van fer. El que passa que això no es pot fer... No, és a dir, d'avui per demà això és impossible. No sé si per demà passat tampoc és possible. Però és igual, ja estem com estem, no? I com dèieu, tots dos ho heu dit, no? És a dir, ara hi ha molta més gent gran i molta menys gent que paga, no?
I menys natalitat, també.
I menys natalitat, el que passa que...
Tenen immigrants, sí.
Però hi ha més immigrants, i llavors la gent es queixa. Diu, quan era que el... que van dir que... ara fa poc que em van dir que facilitarien la regularització dels menes quan facin 18 anys. Diu, no, és que els necessitem, perquè si aquí ningú penca, no hi ha manera de cobrar, de generar diners per les pensions.
O sigui, això genera un problema afegit, que al final és el salari, és a dir, és menys gent treballant, més gent cobrant la pensió, però és que el problema és que els que treballen cobren molt menys.
Cobren molt menys, sí.
Cobren perquè... molt menys que el que cobraven els qui ara s'han jubilat i, per tant, fer-hi front.
La irrupció del mercat xinès ha fet que les grans corporacions s'han forrat, primer perquè els de l'iPhone el fabriquen a la Xina, eh?
Ara ja no. Des que Trump es va barallar amb el Xi Jinping, ja no.
I llavors... la competitivitat s'ha transformat en que aquí hi ha salaris baixos, és a dir, tots ho sabem que hi ha, o sigui, la gent cobra menys aquest any que fa 5 anys, molta gent.
Home, fa 5 anys, perdona el petit parèntesi, però és molt revelador, fa 5 anys o fa 10 anys hi havia gent que es discutia, es barallava i gairebé com un insult li deien a algú, mileurista. Avui en dia... Si ets mileurista i ets jove i no amb una gran qualificació, la gent està contenta.
Sí, això però, perquè és feina, molt fàcil. Eh? Ara, que el mileurista el que no pot és comprar-se un pis. No. O llogar un pis al barri, diguem-ne...
A la segona o tercera corona.
Sí, de fet, una de les discussions que també serà interessant, Montserrat, en tot aquest debat, que ho plantejava el Camil Ros, és d'acord, si entrem a parlar d'augmentem una cotització per poder fer front a les pensions, mirem com es fa aquesta graduació perquè la socialització sigui justa i equitativa, perquè estem parlant que, tal com s'ha plantejat aquesta proposta inicial, si a un mileurista li toca pagar 5 euros més al mes, 5 euros durant un any en són al voltant de 60-70 euros, que estem parlant com a mínim d'una factura mensual d'alguna cosa en col·lectius que malament ho tenen per arribar a pagar totes les factures que tenen a final de mes, per entendre'ns, no? Perquè és evident que tothom ha de cotitzar, però també s'haurà de veure a partir de quins ingressos es comencen a cobrar aquestes cotitzacions.
És evident que li manca a tot el sistema de pensions racionalitzar la distribució de la pèrdua que pugui significar en el poder adquisitiu d'ara per poder garantir la pensió de demà. I, per tant, això és tal... i estaria directament en relació amb el que és el sistema de progressivitat tal i com l'entenem. Una altra cosa és quin grau de progressivitat s'entengui just perquè no sigui, tal i com demana la Constitució que no es faci, confiscatori. És a dir, si tu acabes dissuadint la gent de, com deia abans el Joan Maria, contractar perquè la cotització de la Seguretat Social afegida al treballador, un treballador qualificat i que li vols pagar un salari digne, resulta que al final no surten els comptes a l'empresa, que com s'ha dit, molta és petita i mitjana empresa que ha de fer números cada dia per veure de quadrar la situació, sobretot després de la pandèmia. Aleshores, has fet una reforma que no ha servit per res, perquè qualsevol d'aquestes qüestions acaba tenint una incidència sobre el mercat de treball. No és per això, tu li preguntaves també per l'altra banda, no? Que és la reforma laboral i com s'entomarà, perquè estan directament relacionades. Si tu no tens treballadors als que els hi pots aplicar les cotitzacions que no poden, per tant, entrar a la Caixa de la Seguretat Social, tot aquest sistema se'n va en orris. Per això deia que segurament no es podrà fer solament amb el sistema públic, perquè el sistema públic, des del punt de vista estructural, està clar que no quadra perquè està pensat per una altra realitat demogràfica, sociològica, d'expectativa de vida, de mitjana d'esperança de vida. Tot això haurà de complementar-se d'alguna manera amb algun estalvi privat. I això què significa? Que la reforma laboral, que sigui que s'entomi, efectivament doni llocs de treball, perquè ja siguin els immigrants que arriben o les persones d'aquí puguin tenir una feina. El que tampoc és de rebut és que ja sabem que no és veritat, però que un 15% d'atur estructural el tingui Espanya, a diferència de la resta de països, vol dir que hi ha una quantitat d'economia submergida que no cotitza, impressionant. No?
I un 15% quan les coses van bé.
Perquè
quan estàvem ja que abans han sortit, no?, aquests anys 2006, 2007, 2008, aleshores el que tothom donava per fet és que l'atur estructural estava al voltant del 20.
Efectivament.
Vull dir que baixar-lo al 15 en aquest sentit ja hauria sigut un pas molt important pel que fa a aquesta economia.
Vol dir que no cotitzen, això no passa.
Per això t'ho dic, per relació a aquesta economia submergida que hi ha a Espanya, en qualsevol cas, i ja que ho heu plantejat tots tres, hi ha una altra qüestió que a mi m'ha semblat molt rellevant d'aquesta entrevista amb el Camil Ros i que té molt a veure amb el que hi haurà damunt de la taula, tant aquesta qüestió de la negociació de les pensions que s'hagi d'abordar a partir d'ara, com sobretot aquesta reforma laboral, el que obligarà és aquesta negociació tant amb sindicats com la patronal, no? I aquí deia Camil Ros, la patronal es va desmarcar del salari mínim i sindicats i govern vam tirar pel dret, i temo, deia Camil Ros, que vulguin fer ara el mateix amb aquesta reforma laboral, i si ho fa la COE s'hauria de tirar pel dret, deia també Camil Ros, entre sindicats i govern. A veure, va, Josep Maria, que això ens obre aquest altre meló, que és aquesta reforma laboral. D'una banda, la necessitat de fer-la, i de l'altra, la qüestió política, que segurament de fons és aquesta, és a dir, si es pot tirar endavant aquesta reforma laboral sense el vistiplau de la COE, que de moment hi posa totes les reticències del món.
Com sempre que hi ha una negociació d'aquest calat, estic segur que al final hi haurà algun acord. Ja, allò que diuen els advocats o els juristes, més val un mal pacte que un bon plet, no? I aquí sí que tothom hi acabarà coincidint, perquè les coses són com són, i perquè ja no ho recordava la Montserrat, ja ho he dit abans també, és que estan directíssimament relacionades l'atur, la bossa d'aturats, amb les pensions i amb l'ocupació, etc. També m'agradaria dir, o sigui, aquí estic segur que al final hi haurà un acord, perquè és que hi ha de ser-hi un acord, i perquè, a més, Brussel·les, en el fons, està de forma explícita i de forma discreta, està constantment enviant missatges que s'ha d'arribar a acords aquí i allà. No es volen embolics i rius a la Unió Europea. Però és que, a més, esclar, els sindicats s'apretaran, perquè si el 2023, o sigui, d'aquí un any, ja s'ha passat l'equador de la legislatura. Pedro Sánchez, només li faltaria ara un anunci de vaga o de vaga general. Jo crec que farà tot el possible per evitar-ho, perquè en aquests moments, durant l'any 2022, que serà el preelectoral, escolta, obrir un front amb vagues, clar, aquest és el gran argument que sempre tenen els sindicats, però no. I la patronal, és normal que en el primer moment que comença una negociació, la patronal posi el llistó alt. És normal, això passa sempre. Estic segur que al final se n'en sortiran. I políticament, diguem que ara sembla que sigui aquí la portaveu de la Yolanda Díaz, perquè abans l'he esmentat també allò del pare, però és que realment ahir va haver-hi, entre cometes, la cimera ministerial, Pedro Sánchez, les dues enfrontades, Nadia Calviño, Yolanda Díaz. Al final hi ha una sola paraula, només una paraula, que diu qui ha guanyat aquest pols intern, que és la paraula derogar. La Nadia Calviño deia, no, és que és una reforma, la del PP, no sé què. I l'altre va dir, la Yolanda Díaz, explícitament i de manera ben ferma, la vamos a derogar. Al final, Això és com tot, és una qüestió semàntica, però és important que Yolanda Díaz, que aquesta també està en precampanya ja des de fa temps, doncs s'ha imposat en aquest sentit.
S'ha imposat en aquest sentit. La qüestió és si això s'acabarà fent. No sé si el Barbeta veu el govern i els sindicats. Ho dic perquè ara el Josep Maria feia aquest plantejament, no? S'haurà d'acabar arribant a un acord. En el salari mínim no hi va ser. És a dir, la CBE finalment se'n va acabar desmarcant, que recordo que Yolanda Díaz, no?, va fer aquelles declaracions en aquest sentit de no. Ells van sortir i van acabar sortint i perdent perquè es va aprovar una cosa molt pitjor del que semblava que s'acabaria aprovant amb ells.
Però mira, si em permets, és que jo he dit, l'últim que vol en aquests moments, bueno, en aquests moments, d'aquí uns mesos, el president del govern, Pedro Sánchez, és una amenaça la constatació d'una vaga, d'una vaga general. Això li faria perdre molts punts a nivell internacional. S'acosta a un panorama internacional en el qual té depositades moltes esperances Pedro Sánchez. La cimera de l'OTAN, el 2022, i la presidència, que li toca a Espanya, el 2023, precisament l'any electoral, li toca la presidència a Pedro Sánchez, bueno, a Pedro Sánchez no, a l'estat espanyol la presidència de la Unió Europea, i Pedro Sánchez serà, doncs, de facto, i temporalment, durant 6 mesos, el president de la Unió Europea. Imagina't totes les fotografies, que si el Biden, que si el Putin, que si aquest, que si allà, fotografies, cimeres, reunions, viatges d'estadista. Això no només l'il·lusiona i creu Pedro Sánchez i el seu equip, que pot ser un aval, una empenta importantíssima, pel, repeteixo, el 2023 estan previstes les eleccions. Això ho han fet tots, Això ho ha fet el Felipe González, ho ha fet el José María Aznar, tots han aprofitat quan els ha coincidit una presidència europea. Per tant, com que hi ha aquesta perspectiva d'eleccions, però especialment amb un toc molt europeu, molt internacional, jo crec que Pedro Sánchez l'últim que vol és haver de suportar una vaga general.
A veure, Jordi.
Aviam, jo crec que amb aquest tema de la reforma laboral hi ha una cosa que és molt de disputa de poder, perquè la reforma laboral del PP el que feia era, de fet, condemnar a la desaparició o a la irrellevància els sindicats. Perquè en el moment en què el conveni d'empresa passa per davant del conveni general, vull dir, el poder d'interlocució dels sindicats no en compta. Això també ha passat a l'ensenyament. A l'ensenyament, quan dius
Sobretot, Jordi, perquè a les empreses cada vegada hi ha menys representació sindical.
Sí, sí.
Perquè si hi hagués representació sindical a les empreses...
Però per quina raó?
També podria haver-hi conveni d'empresa, diguem-ne,
en la mateixa línia. Per quina raó? Perquè tenen, perquè són més irrellevants. Clar, és a dir, a on hi ha vagues? Al sector públic. El sector públic no hi ha vaga perquè no tenen por de perdre la feina i perquè el que negocia les millores salarials no posa els diners de la seva butxaca. Però a les empreses privades ja el grau, diguem-ne, de conflictivitat és... Vaja, jo, a les últimes empreses que he estat, la gent es baixava el sou. I ho votava, es baixava el sou. És una cosa... clar que les circumstàncies eren... Però que la gent entén de què passa, no? Llavors, en aquests moments, jo crec que l'esforç i la pressió de Comissions i d'UGT serà recuperar aquest poder, el poder d'interlocució. És a dir, que el senyor Pacheco, el senyor Álvarez, pactin amb la patronal que s'apuja el sou el 2% o el 10% i tothom ho ha de complir-ho. Clar, i això... Des d'un punt de vista de la patronal, és millor no tenir aquesta obligació, sinó que cada empresa fa el que li dona la gana, com li dona la gana i com li va. I en aquest aspecte haig de dir que estic a favor de l'autonomia empresarial, perquè cada empresa se sap el seu problema, la seva situació, els treballadors ho saben i no té massa sentit, perquè moltes vegades el que passa és que un sindicat apreta a un cantó, o sigui, per exemple, a la sanitat, si el sindicat és l'interlocutor de tots els hospitals, resulta que els de Vall d'Hebron estan d'acord i els de Tarragona no estan d'acord, llavors un que podria tirar endavant no pot tirar endavant perquè no hi ha un acord a Tarragona, i això no té sentit, no? Doncs des d'aquest punt de vista jo estaria a favor de l'autonomia del centre també, no? Ara també és veritat que en un país com aquest, en què tot són petites i mitjanes empreses, que la capacitat d'influència, o sigui, una empresa de 10 treballadors, quina relació sindical hi ha? És complicat si no té un paraigües a darrere, no? Vull dir que també té la seva pega, però jo crec que jo estic a favor d'això. Jo crec que això serà la batalla fonamental, perquè és una qüestió de poder, no? I aquest poder, a més, des del punt de vista dels partits d'esquerres, també s'hi juguen molt.
Montserrat.
No.
Digues.
I per mi el problema que tenim gravíssim és salaris miserables i precarietat laboral. A mi, tal com està ara la cosa, lo dels contractes temporals, lo de l'acomiadament lliure, si és més lliure ja és impossible. Si la majoria part, tots els contractes són temporals, duren molt poc, on està aquí el problema de la indemnització? No. És a dir, de fet, la patronal ja no en parla gaire, d'això. Perquè ja, més barat no poden tenir-ho, no?
A veure, ara sí, Montserrat.
No. Sí, hi ha moltes dades i segurament sobre molts temes es podria obrir un debat, no? D'una banda, com està el mercat de treball i, per tant, això, com hem dit abans, la incidència que té sobre el sistema de pensions. El mercat de treball està precaritzat, també és veritat que hi ha moltes empreses, petites empreses, quan parlem de temporalitat, doncs que no es poden permetre tenir els treballadors X dies, també hi ha gent que fa frau. Clar, el problema és que això generaria la necessitat d'una inspecció de treball molt més eficient que estigués a sobre dels abusos, no? Perquè una cosa és la necessitat i una altra cosa és l'abús. Una cosa és no puc pagar més que aquests dies, no puc pagar més que aquesta cotització, i una altra cosa és intentar aprofitar pel guany personal. I, per tant, segurament alguna cosa s'ha de fer respecte de la reforma. A mi el que em preocupa és que Europa, que té la confiança, evidentment, ja ho ha demostrat per activa i per passiva, més en Nadia Calviño que no pas en Yolanda Díaz, cosa que sembla òbvia, malgrat que es diu que està virant cap a posicions més progressistes i que no és la mateixa Unió Europea que va en el seu moment ser l'escenari en el que es va aprovar la reforma laboral del Partit Popular. El cert és que la necessitat d'estabilitat és òbvia per tota Europa i segurament mira amb millors ulls el que pugui dir i comandar i tutelar Nadia Calviño que no pas Yolanda Díaz. Però més enllà d'això, podem aquí fer alguna cosa? És evident que en clau política, com deies, Pol, al Partit Socialista li interessa molt, primer, aquesta aposta pel centre, que ja ha dit tant ell com el seu equip han dit que ara volen conquerir el centre, volen donar aquesta sensació d'estabilitat, volen tenir aquesta figura davant d'Europa i davant de la cimera de l'OTAN, a la seva presidència, que són un partit doncs, institucional i centrat, però al mateix temps tenen els seus socis des del punt de vista, diguem, ideològic, són els sindicats i no els poden deixar insatisfets. I tenen aquesta, jo comparteixo amb el Jordi, aquesta necessitat dels sindicats de reivindicar-se perquè el seu paper, més enllà del sistema públic, es va tornant irrellevant. Jo crec que són importants els sindicats en la mesura en què canalitzen el conflicte, la conflictologia, evidentment sempre seran de part i li faran menys vagues al Partit Socialista que al Partit Popular, però són importants com a paraigua de màxims, no? I més enllà d'això, aquesta autonomia empresarial seria bo que existís amb aquesta tutela o inspecció que ja dic de l'abús, que ser empresari no sempre vol dir ser dolent, però no necessàriament tampoc vol dir ser bo. I, per tant, que hem d'estar al cas de que es compleixi la llei, de veritat, i que és de justícia que, primer, que pagui qui ha de pagar, que es pagui de manera proporcional a aquelles que són els beneficis i que, per tant, el sistema de contractes doni dignitat a les persones i, de retruc, ens pugui pagar les pensions, ni que sigui en part.
A veure, Josep Maria.
Sí, no, una petita afegitó, si em permeteu. No sé si per acabar, anava a dir per acabar. No sé, tu decidiràs per si s'acaba.
Farem una publicitat, però seguirem. Vale. Vull dir que no pateixis.
Perfecte. Hi ha tres punts d'aquesta reforma laboral que destaquen. I d'aquí n'hem esmentat molt dos, i n'hi ha un tercer que ara el poso sobre la taula. Un és, evidentment, el que tothom veu, l'estabilitat dels contractes laborals, o sigui, una lluita contra la precarietat i la temporalitat, que deia ara el Barbeta. El segon punt, i molt important també, l'anhel d'arribar a un acord, és derogar la prioritat dels convenis d'empresa per sobre dels sectorials, estàvem parlant ara. I hi ha un tercer, que jo vaig estar-ho ahir mirant, que és la clarificació de les subcontractacions. En el sector públic, en el sector privat, hi ha una trenyina, que subcontractació, UT no sé què, tal, subcontractació, i al final et perds. Això també, això em recorda, i ho lligo ja, per acabar, és que és com el tema del frau fiscal. Sempre es diu, s'ha d'ingressar més, i automàticament, frau fiscal. Bueno, n'hi ha encara de frau fiscal, sí que n'hi ha, cada vegada menys, perquè Déu-n'hi-do els controls. I ja m'agradaria que totes les administracions públiques d'Espanya funcionessin com Hisenda, però en canvi no es parla tant de la gestió a posteriori de la despesa pública. És a dir, s'aprova, ara ho hem vist aquests dies, parlant dels pressupostos, a Catalunya hi ha un promig en els últims anys d'una execució del 66% del que estava aprovat de gestió. Doncs potser, com una fórmula que no se'n parla tant, però crec que podria ser important, és això, un bon control de la gestió de la despesa i el control del tema de les subcontractacions poden ser importants.
Va, fem una pausa per la publicitat. Serà ràpida, serà molt ràpida. 3 minuts encara no, i seguim amb més coses aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Així sona el nou single de Sidderland.
Només vull amor.
Només vull amor, el nou senzill de Sidderland, la banda catalana de ritmes electrònics que ja pots trobar a les teves plataformes.
Si el teu cos diu mentides, no t'he perdut.
Descobreix Només vull amor, de Sidderland. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Però les meves ganes no.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Aquí a 7 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Aquest programa, quan l'hem començat a l'informatiu, us explicàvem que la cimera del clima que s'està fent a Glasgow ahir va aconseguir una signatura important, i és que 90 països van decidir que s'assumaven a l'acord contra l'emissió de gas metà, seguint el compromís tant d'Europa com dels Estats Units. Aquest gas és el responsable aproximadament d'una quarta part de l'escalfament global i hi ha aquest compromís mundial, diguem-ho d'aquesta manera, per intentar reduir les emissions d'aquest gas. Dic mundial amb moltes cometes, segurament, perquè entre els 90 països sí que hi és Brasil, per exemple, però no hi és la Xina, no hi és l'Índia, no hi és Rússia, que són tres dels principals productors d'aquest gas. Li hem demanat aquest matí si ens podia dedicar uns minuts al climatòleg i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide. Professor, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies, ja. Gràcies per aquests minuts, perquè hem dit, escolta, m'expliquem què és aquest gas, com ho fem per emetre'l i quines són les seves conseqüències, i així ens situem una mica en la importància o no d'aquest acord, no? Perquè a vegades els titulars són molt cridaners, professor, però ens aniria bé que ens il·lustri per saber fins a quin punt ens hem de congratular o no per aquest acord. És molt important o és relativament important que hi hagi aquests 90 països implicats?
És important.
És important.
Perquè, d'una banda, els tres gasos d'efecte hivernacle més importants són el CO2, és a dir, el diòxid de carboni que coneixem i del qual parlem molt sovint, no? Perquè és el més important en quantitat. Però després n'hi ha d'altres, entre ells el metà i un altre que és l'òxid nitrós. En quant al metà, tot i que les nostres emissions són més petites que en el cas del diòxid de carboni, té una característica, i és que el poder, l'eficiència escalfadora del metà és molt més gran que la del CO2. És a dir, que una tona de metà produeix un escalfament molt més gran que una tona de CO2, no? Això és el que es diu, pues, el potencial escalfador global, no? Amb la qual cosa és interessant reduir, i aquest acord és important, reduir les emissions de metà, perquè, malgrat que emitim menys que de CO2, està escalfant molt el planeta. No?
Que no hi siguin la Xina, ni l'Índia, ni Rússia en aquest acord, el desvirtua d'alguna manera, ho dic perquè són tres dels grans productors, no, d'aquest cas.
I tant, i tant. Perquè quines són les fonts de metà? Són diverses. Entre elles, pensant en la Xina, la gran extensió dels arrossars al sud-est asiàtic, no? Totes les àrees pantanoses, llacunes, i entre elles pues, l'aigua del conreu, dels conreus d'arròs, genera molt de metà. També hi ha altres fonts de metà, no? Els abocadors d'escombraries a l'aire lliure també desprenen metà. La putrefacció, i aquest és un tema natural, de la matèria vegetal, per exemple, ara a la tardor, també emet metà. I hi ha altres fonts, per exemple, les fugues en les conduccions de gas natural, perquè el gas natural que utilitzem és fonamentalment també metà, és a dir, que el metà és un biogàs, no? Mm. Per tant, però sobretot aquest problema, i una altra que sembla més curiós, però que és important, que és que a l'aparell digestiu del bestiar boví i d'altres animals pues, es produeix metà.
I... Sí, és allò que s'havia dit popularment dels pets de les vaques, no?
Sí, exactament, eh? Dels pets, dels eructes, de les rocs de les vaques, per exemple, es desprèn metà, també. I pues, la gran quantitat de bestiar boví que hi ha una quantitat immensa, pues, també és una font important. És a dir, que l'agricultura, sobretot de l'arròs, i la ramaderia són fonts importants de metà. Per tant, allò de la transició alimentària està també vinculada a aquest tema.
És a dir, que aquest acord de fons el que ens està indicant és que hem de començar a fer canvis en la indústria alimentària.
Sí, perquè produir, com s'ha dit moltes vegades, un quilo de carn, a més de consumir moltíssima aigua, i en un país com el nostre, modest en recursos hídrics, això és una cosa a tenir en compte, també es produeix aquest gas d'efecte hivernacle que és molt potent. I el metà té una altra característica, i és que la seva vida, el seu temps que està a l'atmosfera és relativament curt, Si el CO2, més o menys el CO2 que ara estem injectant a l'atmosfera estarà un segle aproximadament, en canvi el metà que ara estem produint i injectant a l'atmosfera estarà només poc més de 10 anys.
És a dir, és un gas que és més fàcil d'eliminar, en aquest sentit. Més fàcil és més ràpid, perquè el procés és natural, vull dir, no hi podem fer res per fer-lo més fàcil o més difícil.
Efectivament, poc. De manera que és un bon acord, tot i que no està la Xina, la Índia i Rússia, i la Xina particularment, que és una gran emissora d'aquest gas, no? Però és un bon acord perquè a curt, mig termini, aconseguim pues, rebaixar aquest poder d'hivernacle, aquest poder escalfador dels gasos d'efecte hivernacle.
Sí que és veritat que, d'alguna manera, això el que permet també és trampejar encara el no posar-li més traves als combustibles fòssils, no? Jo llegia, per exemple, que a les últimes hores no Greenpeace diu, escolta'm, si haguéssim fet un acord semblant, però en lloc de dir matar haguéssim parlat de combustible fòssil, sí, ja l'hauríem inclòs, diguem-ne, aquest matar, i de pas també el carboni, no? Diguem-ne, i aleshores el diòxid de carboni, no? I aquí hauríem sigut potser una mica més eficaços.
Efectivament, és un acord interessant, important,